Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Una setmana més ens acompanya l'historiador local Domènec Miquel. Domènec, molt bon dia.
Bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos avui un altre cop a Història de Sant Cugat per conèixer aquests orígens de la ciutat que molts no coneixem i doncs que ens sorprenen quan vens aquí i ens ho expliques.
Bueno, millor, a veure.
Vinga, aquests ànims, Domènec, home.
Sí.
Escolta, la setmana passada parlàvem de topònims, vam parlar de les Planes, de la Floresta i de Valldoreix. Encara ens en queden per parlar. Avui parlarem de Sant Cugat, parlarem de Mirassol i de més noms que han anat sorgint quan parlàvem i ens has dit doncs, que feia falta comentar. I sense més preàmbuls, Domènec, explica'ns per què la nostra vila es diu Sant Cugat.
Sí, això és una cosa ben curiosa perquè, de fet, l'indret originalment es deia Octavià.
Octavià a seques.
Octavià a seques.
Octavià
del Vallès, sí. De fet, el Octavià nom propi Vallès. Seria Octavià del Vallès.
Escolta, i si es recuperés, què?
Bueno,
hi va haver... Si hi hagués una campanya per recuperar Octavià del Vallès?
No crec que aquestes alçades, diguéssim, la marca de Sant Cugat ha fet tant de mal ja que vull dir que no, que seria molt difícil de canviar-ho.
Estàvem amb Sant Cugat, doncs.
Sí, doncs l'indret es diu Octavià del Vallès, que, i en aquest indret d'Octavià del Vallès es crea un monestir que es dedica, diguéssim, a Sant Cugat. Per què en aquest lloc? Doncs perquè en aquest lloc hi havia una vila romana, que segurament devia haver sigut un propietari que es deia Octavi, que és el que va donar nom en el lloc, de la mateixa manera que a Campanyà hi havia hagut un propietari romà que es deia Campanianus, i que va donar nom, diguéssim, també en aquest lloc, etc. Doncs, o l'Aurexi aquest que parlava jo de Valldoreix el dia anterior. Una mica, diguéssim, és això. En el moment en què es crea el monestir aquest, es dedica a Sant Cugat, perquè hi ha la tradició de que aquest màrtir es havia mort, bueno, el van matar en el Castrum Octavianum, cosa evidentment impossible, perquè el van matar a l'any 304 i el Castrum Octavianum es va començar a construir en l'any 370. Per tant, faltaven encara 70 anys perquè es comencés a construir el Castrum Octavianum. El van matar a Barcelona, evidentment, però bueno... Una altra cosa és que aquest Octavià segurament va recollir les relíquies d'aquest màrtir i les va portar en aquesta finca que tenia Sant Cugat, perquè era cristià, i llavors ens va acabar al final fent-se una petita església dedicada al màrtir i on es veneraven aquestes relíquies. I a partir d'aquí, després ja en el segle IX, es crearà, diguéssim, el monestir. Què és el que passa? Que en la documentació del segle X, del segle XI, parla el monestir de Sant Cugat que està en el lloc d'Octavià. Quan després ja es vagi conformant la vila, el nucli urbà de la vila i tot plegat, serà la vila del monestir de Sant Cugat, que és Octavià del Vallès. Com que això queda molt llarg, acabarà dient la vila de Sant Cugat del Vallès i l'Octavià el perdem pel camí. I, per tant, queda aquest nom de Sant Cugat per ressaltar la pertinença de que la vila és propietat, és senyoriu dels monjos del monestir. Aquest és una mica la raó perquè ens diem de Sant Cugat.
Escolta, per curiositat, queda alguna relíquia al monestir d'aquestes que ens en parles?
Teòricament hi ha una relíquia. Hi ha una relíquia de Sant Cugat.
Com teòricament? A veure, explica'ns.
A veure, t'explico. Diguem-ne que Sant Cugat representa que estaria, les relíquies de Sant Cugat serien totes aquí, no? La població, en aquesta església que hi ha en l'interior del claustre, que hi ha en aquell lloc que sembla que sigui una piscina, però que en realitat és una església paleocristiana. Teòricament havien d'haver anat a parar, diguéssim, allà. En l'any 787, si estem parlant del segle VIII, Folrat, que era el capellà d'un rei de França que es deia Carlemany, va venir fins aquí a Sant Cugat a buscar relíquies i teòricament se'n van dur el cap. I aleshores el cap de Sant Cugat està conservat en l'església de Sant Denis de París.
Sí que el tenim lluny, doncs.
Sí, Bueno, perquè això ja es feia en aquella època, diguéssim, el comerç de relíquies era una de les coses que donaven diners, eh? I aleshores el capellà que hi havia en un moment es va vendre el cap de Sant Cugat i, en fi, eh? Teòricament, eh? Uh-huh. Bé, aleshores, la resta de relíquies es va anar guardant amb una arqueta que després, en l'època gòtica, es va fer una gran arqueta de plata i es guardaven a dintre aquesta arqueta. Quan va arribar el moment de la desamortització de Sant Cugat, aquesta arqueta, per comptes de quedar aquí a la vila, va passar en el bisbat i el bisbat la va donar en la parròquia de Sant Cugat del Rec de Barcelona. I es va guardar en la parròquia de Sant Cugat del Rec de Barcelona fins al 1909, en què en la Setmana Tràgica es va cremar l'església. Aleshores, aquesta arqueta doncs, ha anat d'una banda, diguéssim, a l'altra, ha estat un temps en el Museu Diocesà, ha estat un temps exhibida en la Pia Almoina de Barcelona, saps aquell edifici aquí al costat de la catedral, i actualment està radicada a Santa Maria del Mar. Bé, com que totes les relíquies de Sant Cugat havien desaparegut en un moment determinat, en els anys 40, el doctor Griera, que era qui manava aquí a Sant Cugat, doncs va acabar demanant al bisbe que li donés una relíquia i això. Llavors li va donar una relíquia, que és la que tenim actualment. Quin és el problema de la relíquia? Doncs és una cosa petita, que no es veu massa i tot plegat, no?
I quina part és?
Jo una vegada li vaig demanar a mossèn Juli que si me la deixava veure per determinar si és que era un os de la mà o era un os del peu i tot plegat. I mossèn Juli em va mirar amb aquella cara que sabia posar-hi ell i va dir, no t'emmoïnis, és un os de pollastre. Però bueno, com que amb això de les relíquies és una qüestió de fe, doncs ja està, va dir que cal tenir fe i s'ha acabat, eh?
I ja està.
La major part de relíquies que es veneren en el món són ossos de bé o de pollastre. Algun de porc.
Escolta, i jo ara estava pensant, l'últim que vaig veure, el dit de Santa Caterina de Siena.
Sí.
El
sí.
Dit. Serà un dit de... d'una altra senyora de l'època.
Vés a saber.
Pobre.
Sí. Vés a saber. Jo personalment penso que... tenint en compte tal com va anar la persecució de l'any 304 i les disposicions que havia dictat l'emperador Dioclecià, el més segur és que les restes de Sant Cugat fossin cremades i que l'única cosa que en quedessin fossin unes cendres. Però com que unes cendres venen molt poc, doncs van agafar les restes, uns quants ossos d'algú altre que estava enterrat i van dir que eren les de Sant Cugat i ensenyaven aquells ossos, eh? I ja està. Però que Sant Cugat, el més possible, és que no en quedi res perquè va ser cremat. Va ser incinerat, eh?
I el cap a l'església de Saint-Denis, de París?
Sí, el problema és que a l'església de Saint-Denis de París hi han totes les tombes dels reis de França. I aleshores, en el moment de la Revolució, es van obrir totes les tombes i es van barrejar els ossos. De manera que el suposat cap de Sant Cugat, que vés a saber de qui era, que se'n van endur d'aquí, ara la millor està en alguna tomba real.
Sí, a la de Lluís XIV o...
Sí, sí.
A saber.
Sí, sí. De totes maneres, l'Església conserva un altar dedicat a Sant Cugat. Eh? Mm-hmm. Sí, sí, que el tinc ben fotografiat, sí.
I això és, doncs, el que ens queda, a part del nom. Domènec, anem a parlar de Mirassol.
Mirassol,
sí. Anem a parlar de Mirassol, Sol Solet.
Sí, Mirassol és una urbanització que la fa el germà del Joan Borràs, que és aquest que havíem parlat ja, que havia actuat a Can Llonell i que havia fet l'urbanització aquesta més ben feta de Vall d'Oreig i que fins i tot, diguéssim, ara encara surt això que en diuen la tanca Borràs, no? Que, vull dir, que ara està protegida, no? Que és aquesta tanca amb la banda de baix feta de pedra, de conglomerat, llavors amb un sobre de totxo i una reixa a sobre de passamà cargolat, eh? I això, bueno, doncs el seu germà, que es deia Manel, es va quedar a la finca aquesta de Can Gatxet de la Riera, primer, i després va comprar també la finca del Magener, i llavors va passar a fer aquestes urbanitzacions, que en principi eren dues urbanitzacions independentes, el que era l'entorn aquest de Can Gatxet de la Riera i el que era, diguéssim, el Magener. En quant a la banda aquesta de Can Gatxet de la Riera, sobretot quan tu vas en direcció, agafes el camí vell del Papiol, que serveix una mica d'eix, que passava pel costat de la riera, doncs allà hi havia tot un paratge que originalment es deien Les Marines. Per què Les Marines? Perquè quan plovia molt a l'hivern hi sortia l'aigua. Com que sota hi ha unes capes impermeables d'argiles, les aigües escorrien i afloraven en allà. Llavors aquell sector era un sector com una mica pantanós i tot plegat. Llavors ell el que va fer va ser drenar una mica tot aquesta zona, conduint les aigües, diguéssim, més cap a la riera i urbanitzar-ho i vendre, diguéssim, doncs, parcel·les en aquesta àrea. Llavors, clar, com que Les Marines, home, no era un nom que vengués gaire, em va dir Mirasol. I en fi, i llavors doncs, Mirasol ven molt més.
I queda molt millor.
I queda molt millor, sí. Però no és el nom original, sinó que és un nom comercial de l'urbanització.
Escolta, parlant de pluja, d'aquest aigua que sortia, que ho empantargava tot, què et sembla si parlem de sol i aigua, que ja ens has dit, Domènec, que no en parlem gaire?
No, aquesta és una urbanització absolutament ignorada de Sant Cugat perquè està en els confins del terme, tocant a Barcelona, més enllà de Sant Medir. És a dir, quan tu estàs a Sant Medí i mires cap a Barcelona, en la banda esquerra hi ha una petita urbanització bastant elevada i tot plegat, que para estar, diguéssim, també em sembla que dona en terme de Barcelona, que és aquesta urbanització Sol i Aigua, que es comença a construir també cap als anys 20. O sigui, és a dir, són aquestes urbanitzacions davant de la guerra i demés.
És més antiga que Sol i Aire.
Oh, i tant.
Molt més antiga.
I tant. Sol i Aire és dels anys 40. Els anys 40 es comencen a fer les primeres cases, és de postguerra. Però aquesta és tan antiga pràcticament com la Floresta i com Vall d'Oreig. Una mica més moderna, però 4 o 5 anys més moderna. Uns 4 anys. Perquè em sembla que les primeres cases de Sol i Aigua es comencen a construir l'any 22, si no recordo malament ara.
I qui anava a viure tan lluny?
Bé, gent de Barcelona que buscava aquest apropament a la natura, etc, etc. Sobre jo la veritat és que no he estudiat aquest cas concret, però es diu que hi va haver-hi com una certa colònia alemana aquí. Aquí van haver-hi un grup d'alemanys que vivien a Barcelona. Hi va haver un moment en què, diguéssim, tècnics alemanys, sobretot de la branca de les químiques, Alemanya, per descomptat, ha estat sempre capdavantera, diguéssim, amb química, doncs van acabar vivint allà, no? Es van fer, diguéssim, aquestes casetes i tot plegat, i llavors doncs, tenien una petita colònia alemanya. També hi ha, si tu mires a Vall d'Oreig, veuràs que trobaràs bastants noms alemanys.
I Sol i Aigua, li van posar aquest nom per algun motiu?
Sol, perquè realment està en una zona, diguéssim, elevada, el sol, diguéssim, li toca, i l'aigua és molt divertida, perquè doncs, allà d'aigua no n'hi havia. I aleshores van haver de fer un pou per explotar una veta d'aigua que hi havia i és el que els hi dona, diguéssim, doncs, el líquid amb ells. Quin és el problema d'aquesta veta d'aigua? Doncs que aquesta veta d'aigua és la que passava per sota el Camp del Miracle, del costat de la capella de Sant Medir. I en el moment en què els de l'urbanització van fer el pou i van xuclar l'aigua per tenir aigua a ells, doncs es va acabar el Miracle. El miracle consistia en que si tu sembraves en allà, doncs el blat creixia una determinada alçada, però en el Camp del Miracle creixia molt més. Per què? Perquè passava la veta d'aigua per sota. Clar, en el moment en què tu vas extingir la veta perquè l'estàs utilitzant per les cases que fas a dalt, aquell camp es converteix igual que els altres i per tant el blat ja no torna a créixer igual. Per això s'acaba el Miracle.
I llavors, aprofitant i així com a curiositat, quan va néixer Sol i Aire, ho van fer també com un petit homenatge a Sol i Aigua, van pensar, mira, nosaltres també els hi posarem sol i com que aigua ja està agafat, agafarem l'aire.
És igual, perquè Sant Feliuet, diguéssim, Sant Feliu del Racó, que es diu, allà sobre Castellà també hi ha un Sol i Aire, vull dir que aquests són noms que es van posar molt populars en moltes urbanitzacions,
Allò,
mar i terra, i terra i sol i no sé què, i hi va haver uns anys en què es van posar molt de moda aquest tipus de noms.
Anem a parlar ara de Sant Joan com un districte més industrial.
Sí, de fet neix com un districte de serveis. Curiosament, aquest sector hi ha un projecte d'urbanització que data dels anys 40, finals dels anys 40, i s'envia a dir la Rosaleda. Hi havia de ser un sector també de casetes i de més, de ciutat-jardí i això, que per diverses raons doncs, no va tirar endavant. En aquella època encara l'agricultura tenia molta força i en allà hi havia les millors vinyes i llavors no quedava clar que compensés perdre, diguéssim, aquests terrenys i això. Clar, cap als anys 60 i... Bueno, no, als anys 60, sí, als 70, diguéssim, ja, sobretot, diguéssim, però a finals dels 60 i tot plegat, que és quan ja es comença a parlar de la construcció de l'autopista i de la B30 i això, aleshores allò ja agafa, diguéssim, un altre aire. De fet, el primer edifici que es construirà en aquest sector serà la Catalana, que es construeix el 70, bueno, s'inaugura el 73, eh? Vull dir, ens per tant, són uns anys que comença allò a transformar-se i es farà no una urbanització residencial, sinó un sector bàsicament de serveis, pensant en aquella idea del centre direccional que hauria d'anar des de Rubí, passant per Sant Cugat, fins a Cerdanyola. Hi hauria d'haver-hi tota una faixa on les grans multinacionals i les grans empreses de Barcelona vindrien a parar aquí i això seria el que en dirien el centre direccional. Que després això va quedar més reduït a la banda de Cerdanyola, però queda aquest polígon important a Sant Cugat.
Molt bé, Domènec, se'ns acaba doncs el temps i hem fet un bon repàs pels topònims dels districtes, de la ciutat, també a punts curiosos d'aquests barris, barriades i urbanitzacions que hi ha per aquí a prop. No sé sí. Si ens deixem alguna cosa que...
No, com a curiositat, només. Hi ha un topònim molt maco de Sant Cugat que s'ha perdut, que és el de Finestrelles. El de Finestrelles, que és el que avui dia en diem la Serreta, perquè, evidentment, quan arriba un senyor de Barcelona, allò qual Cristóbal Colón, posant el pendon de Castilla, el primer que fa és rebatejar, diguéssim, la geografia circundant, i així es nota, diguéssim, que ha pres possessió del lloc, no? I aleshores, doncs, de Finestrelles, hi va haver-hi un senyor que em va començar a dir-ne la Serreta, i al final tots hem acabat dient la Serreta, quan el nom original és Finestrelles. I és interessant perquè, justament, en l'any 1117, per la banda aquesta de Finestrelles van entrar els moros que van destruir l'església de Sant Cebrià de Qualonga. Per tant, home, ara que es compleix els 800 anys, diguéssim, d'aquesta feta i tot plegat, potser ens ho podríem mirar una mica amb uns altres ulls.
Queda, doncs, apuntat. Domènec, fem campanya, doncs, per tornar a dir Finestrelles de la Serreta.
Que, a més, és un nom que és molt maco, vull dir, en fi.
Finestrelles. Molt bé, Domènec, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més. La propera, no sé jo si parlarem del tren, dels seus orígens, i ja ens explicaràs, vindràs ben
tren,
carregat.
No sé si ho farem ara o ho farem, diguéssim, més
endavant.
Cap a l'octubre, que llavors serà quan hi haurà la celebració i tot plegat, fent coincidir amb la celebració, podem parlar més del centenari del tren i podem dedicar uns programes una mica en el tren, no?
Doncs ja ho parlarem, Domènec. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més, Domènec. Miquel, fins una altra.
Molt bé, doncs fins la propera. Oh,